Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Avui volem parlar d'un tema que ens preocupa i que creiem que necessita més divulgació, la violència digital. Vivim en un món hiperconnectat, però sovint no se sap que la violència digital, qualsevol forma d'agressió o abús que una persona fa contra una altra en un espai digital, té actualment conseqüències. L'anomenada violència digital a dones, nenes o homes inclou diverses tipologies d'agressions, com per exemple la violència masclista digital, el ciberassetjament, l'extorsió, les amenaces, el segrest de comptes, fins i tot, o la difusió d'imatges no autoritzades, entre d'altres. Tenim dades entre un 16 i un 58% de dones i nenes arreu del món, atenció, han experimentat aquesta violència digital. Actualment s'estima que un 15% dels adolescents són víctimes de ciberbullying, una xifra que ha crescut en els darrers anys i que afecta per igual nois i noies. La violència en l'entorn digital té conseqüències multidimensionals i a nivell mundial s'associa a ansietat, depressió, trastorns de son i una disminució del rendiment acadèmic. A nivell social fomenta la polarització i pot provocar que les veus més vulnerables es retirin dels espais públics digitals per por i s'empobreixi així la pluralitat democràtica. I avui al Revolució volem fer un debat sobre aquest tema de com combatre l'assetjament a la xarxa, la violència digital que pateixen dones, homes, quines lleis tenim, què es pot fer i què no a la xarxa. Avui tenim un gran debat amb tres dones, advocades TEC, l'advocada Vanessa Larcón, la catedràtica Susana Navas i l'enginyera Lourdes Muñoz. No us ho perdeu. També coneixerem una proposta disruptiva per integrar la intel·ligència artificial a les empreses perquè humans ja treballin colze a colze, o més ben dit ja podem dir xip a xip. També parlarem de satèl·lits i connectivitat amb l'Albert Tor, secretari de Telecomunicacions. Ja sabeu, els dissabtes a l'API web de Catalunya Ràdio, els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Com serà el món del futur? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina.
La intel·ligència artificial, l'anonimat i l'absència de lleis eficaces i mecanismes de protecció provoquen que moltíssimes dones i homes pateixin assetjament digital. Actualment arriba a tots els racons d'internet de tot el món, des de l'assetjament en línia, com deia abans, el ciberassetjament persistent, fins i tot aquesta paraula, doxing, que és la revelació d'informació personal, jo crec que és una paraula encara poc coneguda, la difusió no consentida d'imatges, la desinformació s'utilitza a vegades com a arma per silenciar, intimidar dones, nenes o homes. A Catalunya i a Espanya aquesta violència digital està regulada per llei i avui en volem parlar. Vanessa Larcón, advocada, sòcia de tecnologia GM Advocats. Què tal, com estàs?
Bé, gràcies.
La Susana Navas, catedràtica de Dret Civil a la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser degana d'aquesta facultat. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
I Lourdes Muñoz, enginyera, experta en dades obertes i presidenta de Dones en Xarxa.cat. Què tal, Lourdes? Moltes felicitats, a més, premi de la nit TIC, que està aquesta setmana, ho hem conegut. Contenta?
Sens dubte, quan decideixes com a enginyera dedicar-te a temes socials que et donin el premi al compromís social, doncs és important.
Molt bé, en parlarem també de compromís social i gràcies per acceptar participar en aquesta conversa sobre el que passa sovint a la xarxa i que deixa la gent, sobretot dones, nenes, homes, a vegades que ho pateixen. Les xarxes ens empoderen, però també hi ha molta violència digital darrerament, Vanessa Larcón.
Sí, la veritat és que la violència digital arrel de la inserció de la tecnologia doncs la tenim cada dia més amunt de la taula, no?
Clar. Com la definirem? Perquè, clar, hi ha ciberbullying, violència de gènere digital, discurs d'odi, què em diries? Com la definiries?
La definiria com qualsevol assetjament provocat a les xarxes socials. En realitat no caiem de que és una cosa que passa al món real o analògic i també passa a xarxes ara per ara.
Clar. Em diries, com ho definiries, Susana, tu com a catedràtica de dret civil?
Doncs jo m'aniria a les lleis, evidentment, i hi ha una llei que és pionera a l'Estat espanyol, que és la llei catalana. La llei catalana del 2020, que va modificar la de 2018, del dret de les dones per erradicar la violència masclista, introdueix aquesta definició de violència digital, que és una definició molt ampla, que cobreix qualsevol acte que tingui a veure amb tecnologia i que afecti a una persona, ja sigui que la discrimini, ciberbullying, qualsevol activitat de difusió d'imatges, suplantació, el més ampli possible, i entra en aquesta definició amb la conseqüència d'aplicar les normes que estableix aquesta llei.
A una persona o una empresa, també podem recordar, no? També?
Sí.
Val. En el cas de la Lourdes, també, que volem repassar també aquest estudi sobre violència de gènere a les xarxes, l'Equal, que és un dels projectes que estàs impulsant, també. En el teu cas, parlaries més d'aquesta violència digital amb violència de gènere, també?
Sí, quan ens dediquem a treballar la violència masclista digital, que vam començar ja l'any 2019, a investigar en aquell moment com operava la violència digital en Instagram perquè analitzaven joves. En aquell moment podíem dir que tothom d'Instagram eren joves, ara ja és tothom. I hem evolucionat i hem desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial que el que fem és, durant uns dies, 10 dies, per exemple, agafem missatges reals, no mostres, no enquestes, sinó tots els missatges de dos hashtags, de dos comunitats, també per veure com opera la violència de manera col·lectiva, o sigui, i per exemple a l'últim van comparar dos comunitats molt diferents, no? Una del podcast El Cielo con Ella, que és una dona clarament feminista, i una altra de The Will Project, que és un podcast d'aquests masclistes, perquè són d'emprenedors però només conviden a homes o parlen de les dones de manera despectiva moltes vegades.
I què va sortir?
Vam agafar 800, quasi 900 missatges de cadascuna, hi ha una diferència molt important. Per exemple, en The Will Project només va haver l'algoritme classifica en feminisme masclista i neutre. ¿Vale?
Sí.
I va sortir dos missatges feministes, el 0,2, masclistes 37, el 4,4, i neutres la majoria, 797. I al Cielo con Ella, 39 feministes, 5,3, 0 masclistes i neutres 700, no? I per tant veure com els mateixos dies i per tant amb el mateix entorn social i el mateix debat en una comunitat i una altra, que també és el que volem posar en aquest projecte sobre de la taula, que fem informes també per veure com la xarxa influeix negativament. Evidentment hi ha l'acció de cada persona, però l'entorn ajuda a continuar certes actituds.
Clar. Avui podem parlar de molts temes amb vosaltres, amb la Lourdes, potser més d'aquesta violència masclista digital, però aquesta violència, és a dir, una mica, Vanessa, informació falsa, sobre una empresa, sobre una persona. Què és el que tractes sovint, en el teu cas, a la teva feina?
En el nostre cas ens estem trobant cada vegada més amb suplantacions d'identitat. Suplantacions d'identitat que poden ser o consistir en que una persona es fa passar per algú d'alguna altra empresa o suplanta com si fos una empresa en qüestió, o bé també suplantacions en temes d'enviament de correus electrònics i intentant provocar uns moviments de diners. Em faig passar per un proveïdor habitual i provoco un pagament, una transferència, un número de compte corrent que no toca.
Déu-n'hi-do. Això quines sancions té?
Això, la qüestió està en debat ara mateix, o sigui, hi ha el debat relacionat amb qui és responsable del fet de que es fa la transferència, si la pròpia empresa, els bancs, o què podem fer al respecte. Llavors, hi ha diferents criteris jurisprudencials que venen a determinar fins ara Susana igual pot afegir alguna cosa, que els bancs no són responsables. I, de fet, últimament els bancs posen una alerta de verifica que estàs fent la transferència al número de compte que toca i que les dades són correctes, com una mesura addicional arrel de tot això que està passant.
Déu-n'hi-do. En el cas, clar, és que podem parlar de ciberbullying, de violència de gènere digital, de discurs d'odi, de reputacional, no? Violència coordinada en massa, és a dir, la llista que hem estat investigant i documentant-nos és molt llarga, no? Susana, les lleis que ho regulen, no? A Catalunya i a Espanya la violència digital està en aquesta llei 17-2020?
Sí, està principalment en aquesta. Aquesta és la llei catalana, però també tenim el Codi Penal, evidentment. No hi ha hagut una modificació general del Codi Penal, però sí que hi ha hagut modificacions puntuals que cobreixen gran part de tots els delictes relacionats amb la violència digital. I no em vull deixar de banda també tres normes. Una, que és la llei orgànica coneguda com el Sí, Sol, Sí, que també regula situacions de violència digital. La llei orgànica de protecció de la infància i de l'adolescència, que és una primera llei a Europa que va introduir el concepte de violència digital pels menors, i, evidentment, els reglaments europeus. Destaquen dos. El primer, el reglament de serveis digitals i per contingut il·lícit, il·legal, i el segon, el reglament d'intel·ligència artificial.
Clar, perquè qui vulgui contestar de les tres, és a dir, què es pot fer a les xarxes? Es pot demanar rectificació, suspensió de comptes? Què es pot fer a les xarxes? És a dir, si algú sent, no?, que o per intel·ligència artificial o per informació, doncs no és correcte. Què s'ha de fer? Què recomana a l'oient?
En virtut de la normativa de la DSA, la Digital Services Act, les plataformes han de tenir canals de gestió de les denúncies d'aquest tipus d'infraccions que afecten altres usuaris. Llavors, el camí adequat per part d'un usuari afectat, sigui empresa o persona, seria optar per aquest camí. Això com a primera mesura. Després, en funció de l'afectació, imagina't que t'estan suplantant amb imatges o estan posant informació que no toca, també podries fer un requeriment, si trobes la manera de localitzar a qui ho està fent, un requeriment via digital o via burofax a la persona que està efectuant la mala praxis a la xarxa, no?, a la plataforma. Hi ha moltes altres solucions. Per exemple, podries enviar un burofax o un requeriment a TikTok o a la plataforma en qüestió que tingui a veure amb aquesta permissió d'aquesta infracció, no?, dins de la xarxa.
Clar. Vivim en un món digital, no? Us pregunto, Susana, Lourdes, què en penseu? No? Perquè, clar, hi ha molta impunitat, no?, també a les xarxes socials. Què em diríeu?
És que les xarxes socials crec clarament que han anat enrere. O sigui, els primers anys, això hi ha en reportatges ara, com hi havia moltes més persones dedicades a mediar els missatges, a intentar eliminar, i això s'ha eliminat generalment en la majoria de les xarxes. I, per tant, la qüestió és que s'ha de regular com està fent la Unió Europea. No ha de ser una qüestió privada. No és qüestió de que vulgui la xarxa social treure el contingut o no, sinó que estigui obligada i que clarament hi hagi denúncies, perquè si no... Mira, jo ara quan parlaves m'havia oblidat. Fa a mi unes setmanes em van suplantar digitalment enviant a la gent dient que invertissin en un lloc, i la gent em va començar, no me'n recordava quan ho has dit tu, enviat, aquesta no ets tu, clar, fan un missatge com si és el teu, amb la teva foto, amb la teva, i es veu, clar, si et fixes només té 3 o 4 seguidors, amb la mateixa descripció, i envien missatges, comencen a seguir a gent que et segueix, que es pensa que l'has deixat de seguir, però en realitat és una suplantació d'identitat, però tu no saps qui és. Llavors et comença a dir gent, ei, esta no eres tu, ¿verdad? M'estàs demanant diners per invertir? I clar, tu ho envies, haces les fotos, te agobies, lo envies, igual tardaron 5 dies en respondre. I aquests dies la gent que anava rebent missatges agobiada pensava si enganyen algú amb el meu nom, no?
Clar. Susana, davant d'això, què cal
també
fer?
També hi ha el canal aquest prioritari de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Vull dir, s'ha de tenir en compte que aquí hi ha un tema de protecció de dades, i els canals relatius a proteccions de dades són molt efectius.
Sí, això sí.
I, per tant, aquest seria
en aquest
un
cas
altre...
no era protecció de dades. O sigui, si ponen mi foto pública i mi desto pública, o sigui, la part de protecció de dades està molt bé, però la part perfecte, sí que... pública, o quan fan acusament a dones, no és protecció de dades, és o assetjament, o pot ser mentides directament, o difamació, i per tant, jo crec que...
Dret a la imatge, també.
Exacte.
El dret a la imatge és important.
Susana i Vanessa, hi ha una informació falsa d'una persona o d'una empresa, que això passa sovint a les xarxes. Dret a l'honor, dret a la imatge, a la privacitat, és el que es valora, Susana?
Sí, principalment sí, per la via civil, després miraríem la via penal, però serien aquestes dues possibilitats de demanar la retirada d'aquest contingut i després demanar, en el seu cas, indemnització de danys i perjudicis.
Clar,
sí, aquí és molt important també poder identificar la persona, perquè a vegades no és tan fàcil. Llavors, si no tens mitjans d'identificar qui és el causant i tampoc s'identifica la persona afectada clarament, si simplement es tracta de missatges que indirectament afecten una persona, llavors aquí la via de reclamació des del meu punt de vista seria molt més discutible, no? Però si és identificable, el que diu la Susana.
Tu treballes amb moltes empreses, Vanessa?
Sí.
En aquest cas, suposo que els hi recomanes, no? Guardar-se correus electrònics, guardar-se pantalles de fòrums, no? Missatges, és a dir, què demanes, també?
Sí.
Com a recomanació als oients, eh?
Sí, tant per a empreses com per a persones físiques, per poder-te defensar i poder presentar la denúncia o reclamació corresponent, has de fer una acreditació de les proves que tens al respecte. Llavors, en la mesura del possible, haurien de ser proves fefaents. Això què significa? Que ho hauries de fer davant d'un notari, o fins i tot hi ha plataformes digitals que et permeten deixar constància de quan s'ha produït això, perquè el que pot passar després és que, per lo que sigui, l'empresa se n'adoni, o la persona que està cometent la infracció se n'adoni o vulgui treure el contingut, i tu tens la manera de poder acreditar que allò va passar a determinada data, no? Clar. Llavors, en prevenció d'això, és millor deixar constància.
Clar, hi ha molts temes. Amb la intel·ligència artificial, a més, Lourdes, el tema creix. Tu que portes el tema de la violència masclista digital. El tema dels joves i joves, com ho tenim, això? Perquè cada vegada diuen que hi ha més masclisme, també digitalment, a les xarxes.
Fatal. Està incrementant molt el masclisme a les xarxes i està incrementant la violència sexual de manera increïble, amb números concrets, que sobretot afecta a les persones més joves. Per exemple, les víctimes de violència sexual en general, no només digital, entre els joves s'han multiplicat per dos en els darrers 3 anys. I penseu que de les violències sexuals, el 24%, o sigui, una de cada 4, són les persones menors de 30 anys, quan són el 30%, el 10% de la població, la majoria, clar.
Tens exemples del que es diu? O el
sí.
Que es considera, per exemple...
Violència sexual, doncs violència sexual contra...
Alguna...
No, violència sexual, això no és digital, és abús sexual de tot tipus. Que una de la part de la violència sexual que s'està incrementant és per la sexualització en xarxes i que comença en l'àmbit digital.
Però per hi ha exemple, paraulotes, no? Per exemple, és a dir, no sé si em pots dir la frase
exacta. No, però
exacta,
ara parlava de violència sexual, no digital,
sí?
Sexual. No digital.
Amb imatges, també.
Sí, i luego la violència, la ciberdelinqüència sexual, que seria en l'àmbit digital,
sí.
En aquest cas, el 87% de les víctimes de delictes amb denúncia en Espanya el 2003, són joves. O sigui, de tota la ciberdelinqüència sexual, del tipus sexual, i per tant que pot ser que t'intentin acusar, que t'intentin demanar una foto sexual, que et demanin, hi ha acusament a joves, inclús que acaben quasi en suïcidi, això que et demanen una foto una mica provocativa, una mica, te l'agafen, llavors et demanen una altra, van acusant a persones adolescents en un moment determinat, persones adultes que es fan passar per joves com ells, i li van demanar fotos cada vegada més sexuals, i després a canvi li diuen que si no li ensenyaran totes les fotos als seus pares o als seus amics.
Susana, tu com a catedràtica de dret civil, cal que hi hagi educació digital a les escoles i als instituts per prevenir tots aquests problemes que estem explicant, perquè és que això, suposo que hi ha molts casos de denúncia, no? A mi em preocupa molt, eh?
Sí, sí, i de fet el govern de la Generalitat i també de l'Estat espanyol ja està prenent mesures mesures perquè això sigui una realitat a les escoles i als instituts, però també a les universitats, no
Quines
només.
Quines mesures s'estan prenent, sí?
Bueno, s'estan aplicant programes de sensibilització amb pares, explicant també com funcionen les xarxes, que ells tinguin present què poden fer i què no poden fer, o sigui, tot en un àmbit molt pedagògic. Clar. Tant a nivell de pares com a nivell d'estudiants, perquè no ens hem de deixar de banda que els pares, jo diria que alguna responsabilitat tenen amb això.
Quins col·lectius són molt més vulnerables? També la gent gran, no? Perquè hi ha moltes estafes, no?, en aquest cas, digitals.
Sí, la gent gran, els menors i les dones en especial. Per exemple, segons estudis i el que he estat mirant, als Estats Units i Europa, el 98% dels deepfakes creats amb IA afecten a les dones.
Deepfakes, recordem que són vídeos falsos?
Exacte.
Digues, digues.
Ara estem aprofitant la tecnologia per fer moltes coses, no? Tothom utilitza la IA, doncs un dels usos o malusos de la IA és per provocar aquests deepfakes i, curiosament, tenim aquestes xifres amb el món femení.
Ja. Sí, sí. Quins casos en diries que són més habituals, també, Susana?
No, són exactament els que diu la Vanessa, eh? La suplantació de personalitats, el cas de l'Almendralejo, també els menors. Es dona molt entre menors, no només en adults, sinó entre menors, com el cas de l'Almendralejo, no sé si us en recordeu.
Sí, que despullaven a les noies.
Expliquem-lo, recordem-lo.
Sí, que es despullaven a les noies, posant la cara de les companyes...
Bueno, és que la IA fa el cos com si fos de veritat. Clar. És molt creïble. No és només o sigui, sembla de veritat, sí, sí. Llavors... Però en realitat això és la violència masclista que ha hagut sempre amb més eines. I aquí cal dir, a mi m'agradaria dir, que el que hem de tenir present és que la bretxa digital de gènere continua existint. I això fa que hi ha un desequilibri en l'accés a les eines d'homes i dones i, per tant, les dones estan més desprotegides.
Clar. Déu-n'hi-do, eh? Perquè jo crec que el paper que hem de jugar la família en aquesta qüestió amb els nostres fills i filles. Clar, a vegades les plataformes no fan prou, com dieu, per moderar continguts violents o discriminatoris. Per tant, hi ha una regulació aquí. Susana, teniu molta feina, vosaltres, no?
Sí, tenim.
Per regular, perquè, clar, internet és tan immens...
Però no només regular, sinó també que s'apliquin les lleis que ja tenim, no? I a mi m'agradaria recordar que aquí tenim ja una certa experiència en tema de jurisprudència en l'àmbit de la propietat intel·lectual, els drets d'autors, justament en continguts il·legals a les xarxes. Perquè el contingut de serveis digitals és relativament nou i llavors podem aplicar moltes eines i moltes decisions dels tribunals ja en aquest àmbit es poden traslladar als serveis digitals. Hi ha una que jo voldria posar de relleu, que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha establert en una sentència que justament parlava sobre la llibertat d'expressió a les xarxes i el discurs d'odi. Justament en aquesta sentència deia que els estats membres poden establir i exigir a les plataformes, als prestadors de serveis, no?, en línia, que incorporin o integrin serveis de reconeixement automàtic de contingut il·legal perquè automàticament s'elimini. I això ho poden fer els estats membres. Per tant,
recordem, discurs d'odi vol dir contingut que incita a la discriminació per motius de gènere, origen o orientació sexual.
Exacte.
Que aquí també s'han sentit discriminades moltes persones, perquè el que passa a Lourdes a la vida real també passa a la digital. Ens queden 4 minuts d'aquest intens debat. Realment hi ha molta informació que, escolta, nosaltres ens dediquem al mot TIC i tampoc la coneixem tota, però està bé que els oients la tinguin, no? Sobretot mares, pares, homes, dones, no? Lourdes, hi ha desconeixement de totes aquestes dades.
Sí, hi ha desconeixement, però jo crec que en el dia a dia ja estem veient moltes coses i jo en aquest tornaria a posar en el centre la importància de la regulació. O sigui, les lleis que tenim que es puguin aplicar, però per exemple és molt important que fa 2 dies s'acaba de reunir el Consell d'Europa i s'ha defensat que el deepfake en contingut sexual de dones obliguin a les plataformes a treure-lo immediatament, perquè això s'està generalitzant. No dic que tots els homes ho facin, però és que hi ha casos diaris, no hi ha una excepció que no coneguem.
No ho treuen totes, eh? Totes no ho treuen.
No, que es reguli per llei que estiguin obligades, no que la plataforma pugui decidir.
Sí, sí.
I llavors jo crec que és molt important el que ha fet Austràlia i el pas endavant que també està fent el govern d'Espanya de prohibir les xarxes socials entre menors de 16 anys. És que és una barbaritat que deixem els menors de 16 anys en tots aquells països. perills. No és necessari per res.
Molt bé. Hem d'anar acabant reflexió de cada una de vosaltres. M'agradaria, Vanessa, tens 2 minuts per fer una reflexió final als oients sobre aquest tema, la violència digital que afecta homes, dones, nenes, i en parla fins i tot també l'ONU. És un tema mundial que ens preocupa a tot el món.
Sí. Jo faria la reflexió de que la gent segurament no és conscient de que el que tu fas en el teu món real i analògic també aplica i afecta el món digital si comets alguna cosa en el món digital, no? I que no som conscients de que les lleis són aplicables tant al món analògic com al món digital. Relacionat amb el que deia la Lourdes ara del deepfake i la prohibició, és una prohibició que ha fet modificar el reglament d'intel·ligència artificial, és una cosa molt rellevant. Llavors, les lleis estan per ajudar-nos. Molta gent o moltes empreses pensen no, la llei és un stopper, no? Em limita. No és així, ens ajuda.
Molt bé. El teu titular final, els dos titulars finals, Susana.
Jo diria que hi ha una sensació generalitzada de que el fet d'estar a internet et dona un anonimat o una impunitat que no és certa, perquè tothom deixa una petjada digital i es pot seguir molt fàcilment aquest rastre. I s'ha de tenir present que som identificables de diferents maneres, però ho som. Per exemple, acceptant una cookie ja estem identificats. I això s'ha de tenir present de cara a reflexionar realment el que fem a les xarxes.
Lourdes, la teva reflexió?
Doncs bé, que les dones necessitem en aquest cas atenció, protecció i prevenció especial, perquè estem sent les més atacades, tant les noies més joves amb la violència sexual com les nones adultes que s'estan veient discursos d'odi. Per tant, posar el focus en que per tenir la igualtat sembla que estem retrocedint, hem de necessitar eines més potents i conscienciació social en l'àmbit digital.
Molt bé, doncs Vanessa, Lourdes, Susana, realment una conversa interessant, necessària. Com sempre diem, el més important és l'ús que es fa de la tecnologia i sobretot divulgar, per tant, que hi hagi un ús correcte, no?, d'aquesta tecnologia, dels drets també, que hi ha un tema que jo crec que es parlarà molt i molt més en un futur, perquè hi ha molts casos i cada vegada més. Gràcies a les tres, de veritat, moltes gràcies.
Gràcies.
Queda't així, queda't aquí amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu 2 dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Vinga, va, queda't.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí amb mi.
Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Vinga, va, queda't.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
El 58% de les grans empreses, les que tenen més de 250 treballadors, ja utilitzen la intel·ligència artificial en molts dels seus departaments. En canvi, en les petites, el percentatge cau fins al 21%. Però la tendència també és a l'alça, per tant, tot és qüestió de temps. El canvi ja és imparable. Albert i Joan, CEO de Nodus, Laura Xicota, experta en talent IA d'aquesta companyia. Què tal? Els dos, benvinguts.
Molt bon dia, Chantal.
Bon dia, Chantal.
Avui ja els hem volgut convidar perquè ens expliqui una idea disruptiva que vol transformar la manera de treballar les empreses. Integrar la IA a les empreses, aquest podria ser el titular del que feu a Nodus, Albert?
Sí, però integrar-la de manera ordenada i orientada a resultats. I tu parlaves abans de la PIME, com si li costés entrar a la IA. I nosaltres, a través de Nodus, estem orientats molt a la PIME. I la PIME és qui té la possibilitat, amb la seva flexibilitat, de generar unes inèrcies, d'unes eficiències amb la IA més gran que la gran empresa. Per tant, la limitació de la PIME està només amb la visió, no amb la tecnologia.
Com definim el que anomenem digital workers?
Digital workers són treballadors híbrids que s'integren dintre la teva operativa real, fan tasques, tenen context, tenen criteri, hi ha governança i generen capacitat operativa sense haver de créixer en estructura.
Molt bé. Com els podem diferenciar del que coneixem, per exemple, com a chatbots o altres eines d'IA, em diries?
Sí, mira, aquí tenim un dels grans... estem en un mercat, el de la IA, que està madurant a poc a poc. Bueno, està madurant ràpid, però encara estem en un punt, val, que falta aterrar paraules, conceptes, categories, val? I tot és IA i hi ha molt de soroll. Aleshores, de moment la IA s'està integrant de manera fragmentada, s'està integrant com a eina, val? És el que diríem els chatbots, IAs conversacionals. Quan aquesta IA passa a generar processos, ja entrem en el món agèntic, però s'està agafant de manera fragmentada, val? I això el que acaba generant és confusió. El que estem plantejant a Nodus, el que estem fent, el que estem implantant a les pimes i també a grans empreses, també, és la IA a través dels orquestradors, a través de que formi, integrar-la de manera estructural dintre dels teus processos operatius, no de manera fragmentada. Què vol dir? A través de digital workers, treballadors digitals, juntament amb persones que treballen de manera col·laborativa, i a través de la governança.
Val. I amb la Laura Xicote, experta en talent IA d'aquesta companyia, esteu col·laborant, explica'm, Laura, també, aquesta part de... que esteu col·laborant en trobar aquest talent?
Exacte, el que hem fet, sent ja nosaltres Merlin Digital Partner, una consultora de captació de talent, especialitzada en sector industrial, pharma i retail, el que vam veure és com desenvolupar una vertical de talent amb Nodus, en el que fem una mica, doncs, el que deia l'Albert, no? Orquestrar els processos de selecció. Al final hi ha molta tasca administrativa que ens treu molt, molt de temps, i que amb Nodus al final el que és agilitzar, ser més eficients, automatitzar procediments. Quin és, diguéssim, el diferencial, no? Perquè és veritat que dintre del mercat hi ha certa competència, no? On ha detectat realment aquest projecte. El que diem és equips híbrids, i això és molt important. No és IA o humans, no, al final és treballar de forma conjunta. Quan tu fas el que t'agrada i el que realment fas millor, si és potenciar la IA, el que ens dona és potenciar i maximitzar aquestes habilitats i competències que tens. I això és precisament el que estem fent amb Nodus, dintre la vertical de talent. Equips híbrids que ens ajudin a fer les tasques de selecció i captació, diguéssim, de talent en les empreses.
Perquè la idea de Nodus, Albert, és que sobretot la IA i els humans treballin en col·laboració. Nosaltres en aquest programa hem parlat fins i tot de humans més IA, i és que hem de tenir aquesta capa digital en totes les professions ja, gairebé.
Exactament. És a dir, no entenem la IA individual, no entenem la IA fragmentada, entenem la IA com una capa estructural dintre de l'empresa. I aquesta capa estructural el que fa és donar el terreny de joc pel treball híbrid entre persones i digital workers, que diem nosaltres. I aquí trobem que tota tasca, és a dir, el que estem fent és generar capacitat operativa, val? Que les empreses puguin escalar, que puguin créixer sense incrementar estructura, val? I aquí és on realment excel·lim i aportem valor. No es tracta d'IA fragmentada, sinó que és el que busquem és generar, o el que estem aconseguint és generar capacitat operativa. Totes aquelles tasques repetitives que pugui fer un digital worker no les ha de fer una persona. Les persones les hem de centrar, mal, amb tasques de criteri, amb tasques relacionals.
I Albert i Laura, m'agradaria que em diguéssiu a quines empreses us adreceu, a quins sectors seria? Tots els sectors?
On hi hagi processos, on hi hagi organitzacions, allà podem generar eficiència, a tots. Des de la PIME, la mitjana, a la multinacional. El nostre target és la mitjana, que és on podem generar més valor i on podem entrar de manera estructural, val? Però entrem a tot tipus de dimensió d'empresa i tot tipus de sector. És a dir, ho estem aplicant des d'empreses com la recollida de fruita, d'empreses de Lleida, d'empreses de Girona, fins a empreses industrials, telecomunicacions, advocats, assessories... Qualsevol empresa que tingui tasques repetitives, que vulgui créixer, generar eficiències, aquí podem posar-hi l'orquestrador de Nodus.
Igual que nosaltres, o sigui, seguim donant aquest servei als clients ja actuals, sectors on nosaltres som especialistes, i per mi aquest és un punt molt important, maximitzar la teva especialització, i en quant a target d'empresa podem ser més transversals. És veritat que hi ha startups que potser no tenen un equip de recursos humans perquè no el poden pagar, i aquí els hi donem un upgrade, un plus. Després, scale-ups, no?, que reben finançació i necessiten fer-ho amb criteri, amb bona llei, però tot per demà, aquí els hi donem, no?, eficàcia i productivitat. I en grans empreses el que realment els hi passa és que poden tenir equips però no tenen equips especialitzats, i això és un punt important. Llavors els hi donem aquest know-how, aquest, diguéssim, coneixement d'ecosistema i de mercat laboral, perquè nosaltres tenim la puteta fora de, no?, de l'empresa, i els hi oferim aquesta agilitat.
I us pregunto què estan fent malament moltes empreses a l'hora d'incorporar la IA. Albert i Laura, què creieu? Perquè clar, la IA sona per tot arreu, amb tot el sector, amb totes les professions, però la gent no sap com aplicar, no?, aquests digital workers, que m'agrada molt aquest concepte, no? Albert, la gent va una mica perduda?
Sí, és a dir, el problema de la IA, no, el problema de les empreses no és un problema tecnològic. És a dir, les empreses estan saturades, mal? Està ple d'equips que fan massa feina manual, informació dispersa, processos que depenen de mails, excels, etcètera, mal? I solucions que no tenen traçabilitat. Llavors, moltes empreses el que estan fent és provar la IA, però ho fan de manera desordenada. I això, en lloc d'ajudar, el que està generant és més complexitat. Mal? Aquí no es tracta tant de pensar en mentalitat de com aplico IA a una feina que està fent una persona, sinó has de pensar més en unitat de treball. Una unitat de treball en mode nodus és una unitat d'equip híbrid formada per persones i digital workers. Val? I aquesta unitat el que et fa és capacitat productiva, és a dir, executa tasques concretes, analitza informació i t'ajuda a prendre decisions.
Molt bé. Per tant, la IA és una ajuda, Laura, però pot ser un problema si no s'implanta bé, no?, aquesta intel·ligència artificial.
Correcte. O sigui, no s'implanta bé, o també és una gran despesa. O sigui, jo estic veient grans companyies que estan gastant, desproporcionadament, no?, amb necessitats que potser no les tenen ara. No vol dir que no, en un futur no les tinguin, però ara mateix no les tenen. I potser empreses que, pues, malauradament o no, en aquest punt és important, no tenen tants recursos, estan estudiant molt bé. I aquest punt, per mi, és el diferencial. Analitzar i estudiar molt bé la teva estratègia. Cap a on vols anar? I aquí, en aquests punts, és quan tu li pots donar aquesta capa operativa que deia l'Albert per agilitzar els teus processos. Però sense estar tenir clara l'estratègia, un sistema organitzatiu clar, amb una visió de llarg termini, és probablement més complicat i més costós.
Per tant, que quedi clar, Albert, digital workers, treballadors digitals que s'integren dins els equips humans i assumeixen càrrega operativa real, eh?
Exacte.
Perquè quedi clar, eh? Uh-huh. Estem dient que no són, en aquest cas, no parlem de chatbots ni d'eines aïllades.
Exactament. Estem parlant de capacitat productiva, estem parlant de l'estructura de la IA, val?, dintre de l'empresa. Val? Nodus és la infraestructura que et permet integrar la IA dintre de l'empresa de manera ordenada i governada. I els resultats són immediats a curt plaç. És més, dintre de Nodus tenim aquest hibridisme entre la tecnologia i l'aplicació de la tecnologia, l'aterratge, l'adopció de la IA dintre de l'empresa. Llavors, aquí a nivell tecnològic creiem que tenim un producte i estem tastant-lo de frontera, sí, però no és suficient. El repte important és com ho integrem i com ho adaptem a les empreses. Aquí partim d'una metodologia per integrar-ho.
I per acabar, necessitem molt de talent TIC d'homes i dones, suposo.
Sempre. El talent no té gènere.
Clar. I sobretot dones TIC, que és un tema que sempre diem que falta.
Doncs mai havia hagut unes dades tan altes de dones empresàries i emprenedores, i que això crec que és una data positiva i que hem de seguir cultivant.
Molt bé. Doncs escolta, felicitats per aquest projecte, Albert, Laura.
Moltes integrar gràcies.
La IA a les empreses, no? Aquest nodus, busqueu aquest mercat, no?, a dins de l'empresa, i per tant que cada vegada més persones digitals entrin a treballar a les pimes,
Exactament. El nostre mercat és la PIME, i és on podem aportar més valor de manera estructural, i a més és la que tenen una capacitat i una flexibilitat per créixer de manera ràpida, i a dia d'avui, com dèiem, la limitació està en la visió de la PIME, perquè la tecnologia t'ajuda i t'ho permet.
Molt bé. Felicitats per la feina, Albert i Laura. Gràcies per venir a Revolució.
Moltes gràcies a tu. Gràcies, per convidar-lo.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Soc Santiago Niño Becerra. Com a col·laborador de Revolució 4.0, moltes felicitats a tot l'equip del programa per la seva tasca i entusiasme al llarg d'aquests 10 anys. Tornarem a felicitar-nos al 2035 per celebrar el 20è aniversari.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
Ben aviat, una expedició tripulada viatjarà a la Lluna, tot i que no hi aterrarà. Elon Musk parla d'instal·lar 1 milió de satèl·lits orbitant la Terra per garantir la connectivitat. Aquí fa anys que disposem de nanosatèl·lits. Els exemples són molts perquè la humanitat mira l'espai amb més interès que mai. I avui volem parlar d'un tema que no és fàcil, els satèl·lits, l'espai, no? La nostra comunicació, i té que veure, a vegades estem connectats gràcies a tot el que passa a l'espai. Qui ens ho explica superfàcil és l'Albert Tor, que és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de Catalunya. Què tal, com estàs?
Molt bé, aquí estem, novament.
Molt bé, a veure, anem a parlar de satèl·lits, perquè són importants, expliquem als oients. Catalunya ja desplega fibra i 5G arreu del territori, però la connectivitat universal també requereix a vegades xarxes, no només terrestres, sinó també de satèl·lits, no? Per què són claus? Sobretot perquè sense connectivitat, em diries, acaba la frase.
Estem despullats per anar per la vida sense connectivitat. M'explicaven al final que abans en una casa rural la gent hi anava, no?, per estar sense connectivitat. I ara el que em diu la gent que té cases rurals és que el primer que els hi demanen és quina és la contrasenya de la wifi. I això marca quin és el moment que vivim actualment i com ha evolucionat la societat.
Però si també està bé desconnectar de tant en tant. Jo també a vegades a mi em va bé estar a llocs on no hi hagi cobertura.
Què passa? Que en depenem molt. Per pagar, per fer qualsevol operació. Ara ja, jo crec que hi ha poca gent, o sigui, hi ha gent que li agrada estar despullada una estona i no passa res, amb connectivitat també. Però realment ha canviat molt això. Per tant, la connectivitat és com essencial ja a la vida. I aquí, és veritat, hem desplegat 5G, la 5G requereix torres a la Terra, hem desplegat fibra òptica que requereix cables a la Terra, però és que resulta que l'esperança de la connectivitat arreu del territori, especialment en les zones rurals, resulta que l'hem de mirar cap al cel i cap als satèl·lits ara ja.
Clar. Per tant, perquè tothom ho entengui, és a dir, sense aquestes connexions de satèl·lit, molt important, l'administració pública no podria garantir l'accés a tothom a la xarxa, als serveis públics, no? Aquesta és l'estratègia Catalunya de l'Espai que n'hem parlat, 2030, per tant, ha de passar per l'espai sí o sí.
Ha de passar per l'espai, per la connectivitat de la gent, fins i tot per les emergències, és a dir, quan hi ha un incendi, quan passen coses, les infraestructures terrestres, els cables, les torres, normalment tenen problemes, no? I ens queden els satèl·lits. I, per tant, és una manera de garantir aquesta connectivitat, però en llocs on sabem que no hi haurà ni torres, ni hi haurà cables, ni hi haurà 5G, que n'hi haurà a Catalunya, ni hi haurà llocs on no podrem cobrir de torres tot Catalunya, ni podrem cobrir de fibra òptica tot Catalunya, qualsevol espai, casa, activitat que pugui mirar al cel té l'opció de tenir connectivitat connectant amb el satèl·lit i tornant-li la informació cap al satèl·lit. I aquí hi ha un gran canvi, que és que abans teníem satèl·lits que estaven molt lluny de la Terra, ara tenim satèl·lits que en diem d'òrbita baixa, estan més a prop, i per tant enviar i rebre informació és molt més ràpid. I aquesta és la gran revolució que s'està investigant. Com connectar les xarxes terrestres, fibra, torres de telecomunicacions, amb satèl·lits i interconnectar-ho per oferir un millor servei. Clar. El 6G, vaja.
El 6G. I la gent es preocupa molt, es pregunta, i què fa això? Perquè, clar, es va posar en òrbita el 6G Starlab, no? I per a què serveix? És aquest laboratori de 6G a l'espai, què permet? Per exemple, en aquest cas, permet temes després com la telemedicina d'alta qualitat, no? Educació a distància a zones aïllades, és a dir, quins beneficis té, no?
Tots aquests exemples, telemedicina, gestió de les emergències, requereixen aquesta connectivitat. Aquí sí que despullats no podem gestionar emergències, no podem tenir aplicacions de telemedicina, no podem tenir robòtica aplicada doncs, en zones rurals, per exemple, agràries. Tot requereix aquesta connectivitat que només a través de combinar les infraestructures que ja tenim aquí amb constel·lacions de satèl·lits serà possible arribar-hi d'una manera eficient. Amidoscat, que al final és el laboratori de recerca també adscrit a la Secretaria de Telecomunicacions, el que van fer és llançar aquest satèl·lit en la missió 5G Starlab, que és un satèl·lit per a la recerca oberta. És a dir, qualsevol empresa, qualsevol centre de recerca pot connectar-se a aquest satèl·lit que ja està orbitant a partir d'aquest mes i fer proves diverses del que ha de ser el 6G, perquè en parlem molt del 6G, però és quelcom que està en definició. S'han d'establir protocols, s'han de fer proves. Tot aquest ecosistema que ha de fer proves té avui, gràcies al llançament del 6G Starlab, té una satèl·lit amb el que provar, amb el que investigar, amb el que fa recerca per implementar aquest 6G.
I és molt important també, en el cas d'emergències d'un incendi, o quan va passar la Dana, o l'altre dia, no?, amb temes també de temporals, és a dir, és molt important, no?, tenir també aquestes dades en cas d'emergència.
En qualsevol d'aquestes emergències, si no hi ha energia elèctrica, no hi ha connectivitat, els cossos operatius, bombers, protecció civil, han de fer la seva feina. Per fer la seva feina tenen la xarxa rescat, aquesta xarxa d'emergències, aquests walkie-talkies, diguem-ne, però si tenen connectivitat, poden enviar vídeos, poden fer molta més gestió de l'emergència de veritat, i el que es fa, en el cas dels incendis a Terres de l'Ebre, va ser un exemple, es va desplegar un camió de cobertura provisional i es va connectar al servei de Starlink de satèl·lit per poder donar connectivitat en allà. Home, això té unes aplicacions pràctiques gegantines, perquè si tens la connectivitat, si no estàs despullat, pots fer molt més.
Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles, perquè som gent de pau, però sí que el plantarem cara, perquè compartir-ho amb tu és la millor part del viatge. Perquè amb només un gest dius més que mil paraules, perquè hem perdut el compte dels cops que hem vist néixer albades. Perquè
avui parlant de satèl·lits, també d'aquesta estratègia Espai 2030, en què consisteix, per què s'ha impulsat i què passarà, el més important, els propers 4 anys?
Doncs bé, el que tenim és un programa, diguem, una estratègia de país. Amb l'espai mirant al cel podem fer molt, podem abordar aquesta part de 6G i de connectivitat, podem fer observació de la Terra, és a dir, necessitem observar la Terra des de l'espai per prevenir també catàstrofes, per prevenir situacions d'emergència i també per dinamitzar tot l'ecosistema d'empreses innovadores, atraure talent que li motivi tota aquesta part relacionada amb l'espai, perquè, com deia, al final tenim un ecosistema consolidat d'alguns satèl·lits, l'enxaneta, el menut, per exemple, però aquests eren molt fonamentats en el que anomenem l'IoT, no?, la Internet de les coses, per tant, poder, diguem-ne, enviar informació més de dispositius, però no tant de la connectivitat aquesta dels usuaris, d'enviar-nos dades, de parlar per WhatsApp, aquesta no, aquesta sí, amb el que seria el 6G del futur, realment podríem abordar-la, no?, i en aquest sentit.
I un altre tema interessant és per l'agricultura intel·ligent, no?, que és un tema que poder no en parlem gaire, però que hi ha molta gent que es dedica a Catalunya en el tema de l'agricultura, i també permetrà el satèl·lit aquesta agricultura intel·ligent?
Totalment, perquè permetrà tenir connectivitat en les zones més complexes. Normalment l'agricultura no passa a les zones més urbanes, ni a l'àrea metropolitana, ni a les grans ciutats. Passa en zones on no hi han desplegat els operadors privats fibra òptica, no hi han desplegat torres de telecomunicacions, en molts casos, i per tant el satèl·lit serà aquesta esperança, diguem-ne, d'una millor connectivitat i d'una major cobertura a tot el territori.
Per tant, podem ser optimistes per anar acabant per als pròxims anys, que estarem més connectats, en aquest cas i sobretot també per la Catalunya, que a vegades deia o demanava, no?, aquesta connexió també és més fàcil gràcies a aquesta part satèl·lit, no?
La gran missió és que la connectivitat respongui a l'equilibri territorial, que hi hagi connectivitat arreu del territori, i aquí l'esperança dels propers anys no són només les torres de telecomunicacions i la fibra òptica, sinó l'esperança són també els satèl·lits mirant al cel com a repetidors d'aquesta connectivitat cap a la Terra.
Molt bé, doncs anirem explicant perquè hi haurà diferents llançaments, anirem parlant. Albert Hort, moltes gràcies per venir a posar llum al Revolució. Gràcies.
Moltes gràcies.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem programa avui amb una frase de la cantant Cher, aquesta: si esperes que algú confiï en tu, potser hauràs d'esperar tota la vida. Has de ser tu qui comenci a confiar en tu mateixa. Crec que Sopa de Cabra i el Gerard Quintana, la intel·ligència artificial no el podrà copiar, crec, eh? Veurem què passa. Bé, moltes gràcies a l'equip del programa, Júlia García, el Paco Cotillas, Sergi Garnica, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients, una abraçada.